Bon dia, bona tarda, bona nit o bon quan toqui.
Ha tornat. Tomàs ha tornat.
Ha tornat el califa. Benvinguts al programa 193, el que fa 21 de la setena temporada de Mossega la Poma. Avui parlarem amb en Jordi Ramot, fundador i responsable de Wikiloc. En temps de tertúlia, i seguint amb el tema estrella de l'any, la internet de les coses, veurem uns quants dispositius quotidians que no són telèfons que fan servir Android. Tim Cook parla de la NSA i de les dades dels clients d'Apple a la cadena ABC News i que sortirà una nova versió de macOS 10 a finals d'any. I finalment també rumors d'un possible iPhone Phablet o taulòfon que pot estar també al caure aquest any. Això, farcit unes breaking news que porta tant raó.
M'estàs provocant perquè ja hi ha hagut tres cops que et volia interrompre i m'ho he menjat i ara em mires com perquè és el dia.
Bé, i tot això no us perdeu l'estrena en aquest episodi d'una nova minissecció que entrarà just abans de la tertúlia i que es diu El racó mossegui. Comencem.
El racó de pensar.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des dels estudis centrals de Mossega la Poma, en una taula en forma de bicicleta de muntanya, benvinguts al programa setmanal on conversem... Ja veuràs per què. On conversem de forma dispersa de tecnologia i moltes coses més. Al control tècnic, Rubén Gervila. Redacció, Raül Arribas. Codirecció per producció, Marc Alier.
I avui sense fer de locutor, molt més tranquil.
Ja et veig. Filòsof de capçalera, avui el absent senyor Albert González.
I aquí farem un parèntesi, perquè al darrer programa va haver un intent de cop d'estat al final. No, com diuen el Tomàs i jo no hi era.
Com diuen a València, de colp d'estat.
I ens hem patat el cupa.
Sí.
Amb el Marc no ens hem atrevit perquè ens pega i el despatx és seu.
Exacte. Però si no, també l'haguéssim fotut fora.
De moment està una setmana al racó de pensar.
Castiga.
Ja veurem una setmana.
Producció Sílvia Bonàs, col·laboradors Carles Canyo, Álvaro Navas i Raimon Lapuente, convidat avui en Jordi Ramot, desenvolupador web i emprenedor amb interessos en aplicacions socials de la web lligades a la informació geogràfica i fundador de Wikiloc. Benvingut, Jordi.
Hola, bon dia.
Producció, conducció i direcció. Que us parla en Tomàs Manzanares.
Com sabeu, ens podeu trobar a Google Plus, si cerqueu comunitats, trobareu la comunitat Mossegui i també tenim a nostre Twitter, que és @mossegalapoma. També recordem que a Twitter podeu fer servir el mateix hashtag Mossegui per comentar qualsevol cosa del programa o qualsevol tema de tertúlia que pugui aparèixer, si voleu emetre la vostra opinió sobre la tornada del Tomàs.
Nosaltres seguim el hashtag de manera conscient.
El hashtag Molongui no era?
No, Mossegui.
No era Molongui.
Mossegui, Molongui.
Raül, avui estic molt content.
Em deixes que saludi a les emissores que ens remeten cada setmana.
I no saludem a les emissores que no ens remeten.
Exacte, això és molt important.
És molt important. Tomàs i Raül, estic molt content. Primer perquè en Tomàs ha tornat i no tinc que fer tota la feina de comptar els minuts i anar movent el programa i llegir el guió que està fet amb lletra petita. Estic molt content perquè he decidit fer-me del partit.
De quin partit?
Del Partit Comunista de la República dels Pobles de Xina, perquè han demostrat que són absolutament intel·ligents. O sigui, és allò, s'han guanyat un súper et felicito, fill.
Hi ha una conta a Twitter del... com es diu? Del...
del xino, del kigo, no. Del coreano,
del coreano. Del no, que és boníssim aquest.
És molt bon, és molt bon. Aquests senyors, els de Xina, són fantàstics, perquè vosaltres sabeu que tenen aquest el Great Firewall of China, que impedeixen entrar a llocs com Twitter, com Google, a serveis habituals, o Wikipedia mateixa.
L'imperi del mal.
Impedeixen accedir a l'imperi del mal. I també impedeixen accedir a proxies, que són serveis que permeten als xinesos saltar-se aquest servei. Llavors, es veu que l'altre dia algú configurant el Great Firewall of China es va girar un bit. I en comptes de dir que un servidor concret, que es veu que és un servidor de proxy que està en un lloc d'Arizona que fan servir empreses d'apostes per evitar les lleis antiapostes, doncs en comptes de dir ningú pot anar aquí, vas fer, tothom ha d'anar aquí. Durant 3 o 4 hores, tots els xinos anaven a qualsevol lloc, anaven a patar amb una web de pòquer online.
I el rendec d'Arizona que estava mirant-se això havia estat flipant.
Però és que fins i tot Baidu, o sigui, la gent que anava al Baidu xinès, queia en la web d'apostes de Xina. I llavors tots els xinos jugant a pòquer online.
Això és el somni eròtic de qualsevol community manager.
Això jo crec que deu ser...
Vas morir d'èxit.
Imagina. Jo crec que això deu ser algun espia americà, perquè jo crec que europeu que ha fet la productivitat de Xina ha baixat un colló. O sigui, hem de fer un felicito fill en el partit xinès.
Exacte.
Aquest,
I trobar on estan aquests bits per redirigir tot. Digitar, no sé la poma.
Quan es giren els bits...
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana. A casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial... I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
Com bé dèiem a la presentació, avui ens acompanya en Jordi Ramot, que és fundador de Wikiloc. Per qui no conegui Wikiloc, és un servei per descobrir i compartir rutes a l'aire lliure, a peu, amb BTT i de moltes més activitats, i basat en Google Maps. El servei és accessible des de la web, però també disposa, per tots els que surtin fora, d'una app per iOS i Android. Wikiloc té 904.000 membres, gairebé 1 milió, 1.800.000 rutes i 3 milions de fotos a l'aire lliure. Brutal. Jordi, de nou benvingut.
Hola, bona tarda.
A veure, primer parlem de tu. Ets jove, ets llicenciat en informàtica per la UOC i veient la teva trajectòria professional, sempre has anat buscant una intersecció entre la informàtica i la informació geogràfica. Com va això?
Bueno, sí, vaig començar ja a estudiar informàtica, ja de petit ja m'agradava una mica, tot i que ja vaig néixer també una mica massa aviat per al tema d'informàtica, però llavors va anar evolucionant i a mitjan de la carrera vaig tenir una feina a l'administració pública i treballava amb mapes digitals del cadastre, d'urbanisme, i en allà és on vaig començar a
barrejar les dues coses.
A barrejar la informàtica amb les mapes i la cartografia.
I ja treballes encara a l'administració o vas dir prou i em lio la manta al cap i me'n vaig a fer el projecte de
Wikiloc? Vaig estar-hi 4 anys a l'administració pública, tinc un bon record. Després vaig passar a l'empresa privada, una empresa que feia seguiment de flotes, també de vehicles, i potser anava gravitant a llocs on eren empreses de tecnologia, però que també sempre hi havia el component aquest geogràfic.
Com va néixer Wikiloc? Jo sé que l'heu anat fent créixer. Ara mateix hi ha rutes a 190 països a tot el món, que va des de la Xina fins a Xile o des de Catalunya.
De fet, hauríem de dir que quan tu parles de Wikiloc parles amb coneixement de causa.
Jo l'utilitzo molt, sí, abans ho parlàvem una mica...
No és parlar per parlar, sinó que tens experiència en primera persona.
Sí, i primer perquè Wikiloc té una mica de component social, bastant ben portat, és una aplicació que a més es tradueix pels propis usuaris.
Sí.
Explica una mica com n'és la idea i com ho ha arribat fins aquí.
Bé, doncs, amb aquests canvis de feina que havia fet, va haver-hi un punt que també em vaig fer freelance, i clar, al principi havies d'anar picant portes, anaves buscant projectes. En aquella època doncs, tenia bastant de temps lliure, fora de el que era la feina, i m'agradava molt sortir a la muntanya en bicicleta, a fer esquí de muntanya, a córrer amb companys, i clar, sempre compartíem fotografies, si fèiem alguna activitat al cap de setmana, llavors compartíem les fotos en el Flickr, per exemple.
Mm-hmm. Això és l'època de Flickr, eh?
Sí, sí.
El Flickr era interessant.
Exacte. Sí.
Com si Flickr servia per alguna
abans
cosa.
Instagram, abans d'Instagram.
Sí, encara existeix.
Sí, encara existeix, i et donen un giga de fotos i la gent no el va servir. Yeah. Continua...
Bueno, perquè no es pot fer servir tot.
Sí. Jo pagava per
sí, tindre molta gent.
Sí.
Perdona, que anem interrompent.
No, sí, és que, bueno, a veure si potser ara diuen que el reflotaran, no? Ara
també van fer això, és de donar una la gent que no teníem la compte pro, però hi vaig deixar de pagar, ens van donar doncs allò, una giga de o un un giga.
No sé.
Un tera de... Era molt d'espai.
Un suborn allò per
sí,
per tornar, torneu.
Sí, no hi va, ja no.
Sí.
Bé, doncs això, sortíeu amb la bicicleta, fèieu activitat, sí. Pujàveu a Flickr i...
Llavors, clar, estava molt bé, però a mi, com que tenia els mapes molt presents...
Mapes de l'Alpina, que clar, van tots amb ell.
I pensava, carai, seria molt interessant poder veure tot el recorregut que hem fet plasmat sobre un mapa. A part de les fotografies, doncs veure el recorregut per als desnivells, per on hem pujat, per on hem baixat, etc. No? I això poder-ho transmetre els dies següents d'haver fet l'activitat. I aquí vaig començar a fer una mica un projecte, era molt feixuc fer això, hi havia encara no hi havia Google Maps, però això va començar a voltar pel cap el 2005 i encara ara quasi bé sembla que Google Maps falla molt que... Però abans no hi era, no? I trobar cartografia
era
molt difícil.
No tenia l'API oberta.
Tenim oients que aquesta darrera afirmació sí. És una ciència-ficció. Sí. Hi havia Google Maps.
Sí.
Doncs no, no existia.
Sí.
Passava, home, passava.
En el Raül li agrada que jo expliqui històries de l'abuelo Cebolleta, però l'any 97, amb una web d'una empresa que estàvem fent per posar l'adreça al mapa d'on estava amb l'empresa, el que feies era anar, agafaves la guia de Barcelona, li foties una fotografia amb la càmera digital, ho retallaves sí. I posaves un punt vermell, som aquí.
I durant un temps el callejero de les pàgines amarilles era el no va más amb mapes.
Sí.
La guia de Barcelona, aquella típica que teníem sempre el cotxe que acabava
rodant. Els taxistes.
Exacte.
Bé, tornem al 2005. Recordem que el 2005 no existia iPhone tampoc. Va néixer el 2007.
Això sí que més o menys ho tenim tots clar.
Això sí, més.
Llavors una cosa que era per iniciativa pròpia i per compartir entre una petita colla d'amics, doncs vam veure que hi havia molt bona rebuda, altra gent me va dir, ostres, a mi també m'agradaria fer el mateix, i vaig decidir doncs evolucionar una mica més, posar un login, que la gent pogués entrar a la web i que cadascú tingués una mica un espai on te posar els seus itineraris i compartir-ho amb la resta que volgués, no? I això va ser una mica l'inici.
Recordem, per tant, que Wikiloc neix com una aplicació web, en una primera instància, no tant de dispositiu mòbil, sinó neix com una... Jo vaig conèixer Wikiloc quan encara no estava en iOS ni a Android. I ja feia prou servei perquè...
Ets un early adopter.
Va vindre mossega la poma algú parlar de Wikiloc? Perquè ara fa un parell o tres de temporades.
No. A l'Albert Simó, que no sé si que el coneixeu, ens havia parlat el Simó de Wikiloc. Perquè
sí, algun cop n'hem parlat, si no recordo.
Se n'ha parlat el programa,
parlat, però que vinguessin aquí no. Per trucada. Vam parlar amb tu, potser?
Ah,
veus?
Està allà.
La memòria. És que aquí de fons, perdona, per soients que no esteu veient el programa, ha vingut també la Montse, però com és una noia, sempre la deixem fora.
Però li podem deixar el micròfon.
És el que passa amb la Sílvia, és una tradició. A la Sílvia sempre
el racó de la
prepara els guions.
La setmana passada tindrà micròfon la Sílvia i tot.
Sí,
estava
però
emocionada.
No la vas deixar dir.
Es va maquillar i tot perquè volia sortir per antena.
Em sembla que dies que es va mareixar, pobre.
No, es va maquillar, però ella es maquilla per sortir per la ràdio.
Està bé.
Hi ha gent que va la pelo, per sortir. Exacte. Per la ràdio.
Perdona, tu també sota la pelo, eh? Sí.
Però no avui.
Jo no veus.
Doncs això. Comenta, primer va néixer la web i finalment...
Sí, clar, la web era una mica... Necessitaves tenir un GPS, no? I clar, ja era era una barrera d'entrada bastant important, tot i que a mi em va sorprendre perquè pensava que no hi hauria tanta gent que fes servir GPS de muntanya i realment aquella necessitat de simplificar la representació de rutes sobre mapes la tenia molta més gent, no? De fet, recordo com, una mica com a anècdota, sempre m'agrada comentar-ho perquè el 2006, a l'abril del 2006, i clar, jo vaig estar a finals del 2005 programant, i quan vaig veure que tenia la web una mica robusta per obrir-la, doncs em vaig decidir posar-la en un servidor i dedicat i la vaig obrir. I llavors vaig posar un missatge a Rediris, ja parlant de viejas glòries.
De amb el mòbil de Moviline, també.
No parlaré de BBS, perquè també...
Doncs potser hauríem de fer algun programa i portar algú de BBS.
Que Wikiloc té gent... O sigui, Wikiloc té solera perquè té algunes rutes que estan traçades amb GPS, d'aquells que et posicionaven ara i d'aquí 20 minuts tornaven a llegir la posició i entre una i l'altra traçaven una línia recta. Això passa amb GPS antics o amb telèfons Android.
No he estat a temps de l'alarma de fanboy, perdó.
Sí, alarma de fanboy. Bueno, perdona, digues.
I... clar, tota la gent d'aquesta de Rediris era, encara me'n recordo, era no sé si existeix encara la llista de distribució de GPS.
I
clar, jo pensava que era parla hispana, però només no sé, vaig pensar que serà del territori de la península, no? I vaig dir, bueno, vaig posar, mira, aquí tenéis una aplicació web para compartir rutas con GPS, a ver si podéis echar un vistazo a ver qué os parece.
En catalanofòbia. En catalanofòbia.
Encara no passava això.
Sí, sí que passava, sí.
En aquests entorns jo mai he trobat gaire...
No, ja ho sé. Perquè tothom...
Hi ha un interès comú molt...
Sí,
en general. I tothom té la seva zona de treball, per entendre's. Tu vas buscant una ruta i...
Sí, i també com que una mica la muntanya... Crec que tots som iguals, allà es dilueix molt el...
Mira, quan jo era en torn molt especialitzat, i això fa que la massa en general no hi sigui, tot això es redueix bastant.
A muntanya, quan estàs a més de mitja hora, estàs a més de mitja hora del pàrquing més proper, caminant, hi ha la gent que et trobes...
Et saluda.
Estàs a prop del pàrquing i et mira.
Crec que no estàs mai a més de mitja hora del
pàrquing. Després d'aquesta reflexió... Ho sento. D'aquesta reflexió poc esportista, ara tornem.
L'haurem de treure a la muntanya.
No, perdona, jo he fet esport, però...
L'haurem de portar a fer trekking, al camí dels bons homes o alguna cosa així.
Ai, senyor.
No el vondran, aquest camí, no.
Capsid és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capsid és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capsid, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capside.cat.
Avui, com no teníem a l'altra
sí,
part de...
Hem canviat l'octava, perquè em faltava en Cupa i he dit...
Avui no teníem el Cupa per fer una mica el d'això. Bé, doncs neix a la web, es va expandint mica en mica realment on té sentit, que és tenir-ho en el smartphone, on és una aplicació que bueno, és gratuïta, però també té la modalitat premium o de pagament. Sí. I en aquesta modalitat de pagament jo l'aconsello, a mi m'ha salvat molt la vida quan surto sol amb la bici en llocs no coneguts, perquè tens la possibilitat de baixar-te rutes que han gravat altres persones a partir del punt on tu estàs, i la pots seguir. Si són rutes circulars, ve cap a una banda o ve cap a l'altra. És molt difícil que, si no t'has preparat adequadament la ruta, cosa que passa molt quan surts en bicicleta, puguis seguir la que ha fet una altra, que més o menys.
És que a la muntanya et pots...
Sí, no.
Un germà,
més que
vegada,
en sigui l'A, és...
Un germà fent un fora pista a les Angles, va acabar 20 quilòmetres del pàrquing. Va anar per l'altra banda de la muntanya... I va tindre que tornar a dit.
Depèn de quines valls o quins llocs estiguis.
No, baixes per una carena o per una altra.
I el que al principi són pocs centenars de metres, acaben ser una distància brutal, sinó que mira la gent que espera a la vall de Núria. Això, parlàvem de fer créixer la idea, de consolidar-la. Finançament, com heu crescut? Per on heu anat a buscar?
Bueno, nosaltres, al principi era totalment un hobby, no? El que passa és que, a mica, jo continuava fent la meva feina, que feia de feines d'informàtic, de freelance, i vaig veure que cada cop Wikiloc, a mesura que hi havia més gent, requeria més atenció, més estar pendent dels servidors, i hi havia vius tots els problemes d'un projecte que va creixent, no? Contestar e-mails, suport al comunitat, etc. I mica a mica doncs, vaig anar abandonant la meva feina. I clar, això ho dic sempre també perquè va ser gràcies a... És molt important, jo estava en parella amb la Montserrat, amb la Montse, que està aquí, i
encara hi som, no?
Sí, encara hi som. Bueno, però en aquella època,
clar, el treball de freelance no, que a vegades és dur, eh?
Sí, però també, clar, a l'hora de deixar una feina per seguir un... o per dedicar-te a una cosa que no té cap ànim de lucre, sinó que el fas inicialment com un hobby...
I que no té un retorn immediat o constant...
No, perquè de fet en aquella època el trànsit que tenia, clar, el més fàcil és posar AdSense, no? Sempre dèiem, ostres, Wikiloc ha de ser gratuït, la pàgina web ha de ser gratuïta, sempre amb la mateixa identitat, però clar, això implica que has de buscar... Hi ha factures que te venen, no? Que no es veu, com els proveïdors d'internet, Genems, uns serveis que fem servir per resoldre noms de llocs, i tot això amb el Google AdSense doncs te donava el just per pagar els servidors i així una mica, no? Però clar, no, era un cost d'oportunitat molt
important.
Quantes
màquines teniu ara, com ara?
Ara tenim una de principal, llavors tenim una rèplica, totes són dedicades, les tenim aquí a Alemanya, i llavors en tenim dues de backup. Són quatre màquines, un pròleg que diguem, treu fum...
I no tens separació de capes.
El que costa és l'amplada de banda, no?
Bueno, aquí, en el proveïdor d'internet que tenim, no tenim problemes. I de fet, no et carreguen. Això és una de les coses que vam buscar des d'un principi, que no tarifiquessin per transferència de dades. De fet, per això tampoc hem migrat a altres aplicacions així a Google, no? Bueno, altres aplicacions, altres proveïdors com Amazon... ho fem molt paulatinament, no, la migració. Ara tenim servidors dedicats en plan artesanal i això també, clar, la pega és que te requereix molt més temps.
Molt bé, perquè nosaltres sí que hem emigrat a Amazon i hem de pagar la factura del transfer out, que des d'aquí demano, sisplau, seguiu-vos
i dirigeu-vos. Quan demanem promocions ens equivoquem i demanem
on no toca.
A
la competència.
I en Nadal jo deia, ai, què ha fet en Tomàs?
Doncs bé, Jordi, no vau buscar algun lloc en finançament per dir, bueno, anem a consolidar-nos, anem a fer...
Clar, arriba un punt que, tot i tenir diguem, el suport de la parella, i ella treballava i jo anava fent, clar, arriba un punt que, ostres, que els gastos són cada cop més grans, i vam buscar finançament públic, però estem en el Parc Científic i Tecnològic d'aquí de la Universitat de Girona, i sembla que ja és un espai propici a accedir a ajuts públics.
És l'edifici de l'ERAM, on esteu vosaltres?
No.
És el parc, és sí, la zona del parc.
És a la zona on hi ha la Facultat Informàtica, a la part de sota, no? Però era molt difícil. El finançament públic, nosaltres, la nostra experiència personal va ser un camí pedregós, però d'aquests que no hi passes ni amb bici de suspensió total, ni casco, ni mall.
Sí, pregunta-li al Marc, que espera buscar finançament públic.
Bueno, en aquest cas també és molt important, perquè et donin calés, tindre un pla de negoci.
Sí.
Ha d'haver un pla de negoci al final i AdSense no és un pla de negoci.
No. I llavors també el que passa és que hi ha ajudes, per exemple, que són per la innovació i, clar, justificar que tu estàs fent innovació, que estàs donant un valor que, no hauria d'estar tan lligat al retorn econòmic, no? Quan és un ajut públic, jo crec que si estàs fent un bé social doncs, important i que té una repercussió molt positiva a la ciutadania, doncs per què no accedir a uns ajuts, no?
Però malauradament, tant a Espanya com a Europa, si no veuen que, almenys, sigui de veritat o sigui de mentida, si no els hi presentes un pla de viabilitat econòmica i que aquí realment es crearà doncs, un negoci, indústria, que al final acabaràs pagant impostos per això, és molt difícil que donin un duro.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui.
En companyia d'en Jordi Ramot, fundador i director de Wikiloc, parlàvem de les dificultats de trobar finançament públic pel projecte. Però bueno, suposo que alguna cosa vas treure, no?
Sí, experiència, anar curtint-te i anar dedicant molt de temps a aquesta via, i al final vam passar al finançament privat. Vam buscar primer fons de capital risc, després vèiem, també volíem algú que un grup o que no fos només diners, sinó que hi hagués una mica d'acompanyament al projecte, que s'alineés molt amb la filosofia que nosaltres teníem.
Mantenir un cert nivell de non-profit, no?
Totalment. És que, i fer créixer la web una mica com a potser altres països
és
més fàcil.
Jo estic convençut que un dels factors d'èxit de Wikiloc, i almenys pel que fa a Catalunya, la gent que jo conec que l'utilitza, és aquesta filosofia de no de compartir i de que no sigui una aplicació 100% estrictament comercial. No?
Exacte. Això és una de les coses, quan vèiem els tractes que hi havia, vèiem que podíem accedir a finançament privat, però a canvi de maximitzar el retorn, canviar moltes coses que vèiem que xocarien molt amb la comunitat, posar moltes barreres pel fet de rebre ingressos. No? I en vam descartar moltíssimes. Moltíssimes. Algunes, no, tampoc. I llavors al final vam trobar un inversor privat d'aquí a Barcelona que tenia un projecte d'internet important, i ell ens va posar finançament i ens vam entendre molt bé, perquè ell també era usuari de Wikiloc i veia una mica tenia una mica la mentalitat així, diríem, potser més de veure un projecte com pot ser YouTube al principi, que dius, ostres, no està gastant diners, però té un valor, no? Hi ha un capital social aquí, la gent hi va, i amb això estem molt contents, perquè hem pogut anar avançant amb això.
Què vols dir amb YouTube al principi? Perquè jo entenc que continua estant-hi el capital social. Hi ha més anuncis, però...
Home, ha canviat una mica del que era YouTube al principi.
No, en quins aspectes, consideres que...
Em refereixo que amb el que comentàvem abans, no? Imagina't que els de YouTube haguessin nascut aquí a Catalunya i haguessin anat a buscar finançament públic. O sigui, on és el que tu deies, no? On és el model de negoci?
No n'hi ha. Us compri Google.
Sí. De fet, els haguessin dit, sí, amb això us arruïnareu.
Sí, exacte.
De fet, anaven a arruïnar... De fet, el cas de YouTube és molt interessant, perquè és que estaven a un mes de quedar-se sense un duro i no poder pagar els servidors, i les males llengües deien que Google els havia comprat no per aprofitar el producte, sinó perquè Google estava cavalcant, diguéssim, l'embranzida de la web 2.0.
El Google Video.
Google era competència de YouTube, però YouTube era, diguéssim, l'empresa més coneguda de la web 2.0 d'allò de l'any 94-95. Sí, sí. I si feia fallida, doncs igual de cop i volta tota la web 2.0 es podia descapitalitzar i tornar a haver una punxada
d'un coll.
No? Sí. I si punxaven, llavors Google podia haver-se arrossegat amb aquesta altra baixada i era dir que no caigui ara perquè això mola. Això té que...
De totes maneres, Jordi, jo penso que té valor mantenir un projecte, amb una filosofia, diguéssim, de servei, no?
Sí.
I que també pugui haver-hi darrere una empresa on hi ha una sèrie de gent que treballa i més o menys... Perquè quan sou ara? Sou quatre persones?
Som quatre persones i...
Full time?
Quatre full time i llavors hi ha una persona que ve tres dies a la setmana.
I com treballeu? Treballeu en un lloc social, en una seu o cadascú una mica a casa seva? I...
No, això... Vam estar a temps que jo estava treballant a casa, llavors vaig tenir un petit espai al Parc Científic de Girona i ens hem quedat allà. Ara tenim una oficina que encara hi cabem, no tenim molt d'espai, però estem molt bé. És un lloc que sí està bé, hi ha altres empreses similars i hi ha sinergies interessants.
Cada setmana, a la teva emissora local, Mossega la Poma, una hora per parlar de tecnologia, emprenedoria, ciència i cultura.
La tecnologia és cultura. Mossega la Poma.
Tomàs, aquesta falca l'heu gravat a una nau espacial, no?
No, és que en Tomàs, en el micro que té a casa seva, sona molt més sexy.
No, està... Jo m'imaginava vestit amb el mono aquest de Star Trek.
Sí, no, sí, sí. Rapadet, així.
Sí, Death Punk, amb baixant. El casco de Death Punk.
De fet, és una mica Picard, ara que el...
Sí.
M'estic quedant Picard. Bé, en companyia d'en Jordi Ramot.
I meta vermell, és que...
Sí.
Ja m'heu despistat el que volia dir. Això, on sou ara? Què destacaries ara? Quina funcionalitat o funcionalitats en el punt on esteu ara de Wikiloc destacaries com a més importants i una mica els plans de futur? Cap a on aneu tirant?
Bueno, el punt... A mi m'agrada veure el projecte que no ha canviat molt des dels inicis, no? Almenys la identitat del projecte sempre és un lloc on compartir i trobar rutes d'activitats a l'aire lliure per tot el món.
I vull donar fe que se'n troben moltes, i de molts llocs, no només a Catalunya. Vull dir que estàs en un lloc, dius, dona'm rutes d'aquí al voltant, i en tens un fotimer.
Sí, cada cop hi ha altres països que
van omplint,
que es van omplint i que la gent ho va coneixent i van creant-se les seves comunitats en altres regions geogràfiques. No? Doncs jo destacaria això, que el projecte intentem que continuï. Si en mires el del 2006, el d'ara, la identitat...
Sí, l'expansió molt gran.
Han canviat moltes coses, però que la identitat sigui la mateixa i que no hi hagi sorpreses, no? Que no fem moltes funcionalitats noves, sempre hem intentat tenir-ho que sigui molt clar, molt simple, molt fàcil, que no hi hagi una barrera d'entrada molt gran per gent que comença a fer-lo servir de nou. Això, les aplicacions mòbils han ajudat molt a fer-ho. I bueno, el futur el veiem pues, creixent en altres països, que molt més. Ara tenim una presència important a tot el que és... això va néixer aquí a Catalunya moltíssim, es va anar extenguent al reste de península, llavors a França, però clar, hi ha països com Estats Units o Nova Zelanda, que són emergents per nosaltres, no? Per Wikiloc, que comencen a compartir, comença a haver-hi activitat i això és el repte que tenim. Clar, aquí, mirant endavant, tenim un recorregut a nivell de servidors i d'escalabilitat i de tot a nivell informàtic que, bueno, ens motiva molt.
Qualsevol dia es posa de moda a Estats Units on sigui, i d'un dia per un altre pots tenir una llau de visitants.
Posarem en Jordi en contacte amb la Marta Caparrós, que és la noia d'Aussie YouTube d'Austràlia, i així ja veuràs que podràs arribar.
Perfecte.
Doncs Jordi, moltes gràcies per haver vingut avui a Mossega la Poma i fer-nos companyia. Et convidem a quedar-te la resta del programa. Anem a fer una petita pausa musical amb gent que hem descobert gràcies al nou Telenotícies de TV3. Que no sepas. I sí, després d'aquesta pausa coses, musical tornarem de seguida.
A quin canal de YouTube ho fan, això?
Després ho explico. Tornarem amb el Rocco Mossegui i la Tertúlia.
One day more. another day, another destiny. This never-ending road to Calvary. These men who seem to know my crime will surely come a second time, one day
I
more.
I did not live until today. How can I live when we are parted?
One day more.
Tomorrow you'll be worlds away. And yet, with you, my world has started.
Però què és això?
Hem parlat massa.
Això és de TV3, del TN.
Però això què és?
Tu ja saps que a TV3...
Volen de ruix, o què ens has posat? Què pues, fumes, Tomàs?
És que m'acabo de confondre la cançó, o sigui que ho sento molt.
La playlist d'iTunes, treu aquesta cosa espantosa,
bueno,
per favor.
Tranquils, tranquils. Anem a escoltar una altra, que aquesta sí que està triada i no m'he equivocat, perquè anem a donar pas a la nova secció del racó Mossegui.
Aquesta musiqueta.
La selecció no es pot negar que és eclèctica avui, eh?
Sí. Sembla que hi hagi una màquina d'aquestes que fa marxa enrere i va pitant. Pip, pip.
Avui estem tocant tots els pals i malament.
Bé, vull inaugurar aquesta microsecció que, quan convingui, entrarà just abans de la tertúlia per
que
comentar...
Que prometem buscar una sintonia que estigui...
Deixa'm-la explicar.
O sigui, és que o canvies aquesta sintonia,
aquesta sintonia...
o deixo de posar el meu despatx a la disposició de
aquesta
la
sintonia
poma.
És superguapa de notícies.
És horrorosa.
A mi m'encanta. Per comentar temes relacionats amb els oients, seguidors o, senzillament, comunicacions
prefereixo
nostres cap a vosaltres.
Prefereixo l'antiga música de Capside.
Exacte. Seran temes oberts i que no siguin estrictament propostes mosseguis que, com ja sabeu, tenen la seva secció pròpia al final del programa. Com a mostra un botó, i per això us porto el primer exemple de racó mossegui, que en aquest cas és agrair a Lluís López Camps la ressenya que ens ha fet el passat 12 de gener en el canal de Mossega la Poma, que es distribueix gratuïtament a l'apartat de podcast a l'iTunes Store. Tots sabeu que Mossega la Poma és un projecte sense ànim de lucre, que el fem perquè ens agrada, aquí ningú cobra res, al contrari.
No perquè no vulguem guanyar-nos diners, sinó perquè no tenim esperances de guanyar-nos un duro.
Exacte. Això, doncs fiquem temps i diners de la nostra butxaca i ho fem amb ganes, per això. Per aquest motiu, el vostre reconeixement, com la ressenya d'en Lluís López Camps, té tant valor, ens anima i ens ajuda a millorar el posicionament del programa i eventualment ens podria ajudar a trobar algun patrocinador. Escolteu o no el programa via podcast, sisplau, si teniu iTunes, feu-nos una valoració en forma d'estrelles, com quan valoreu una app, i encara millor, un petit comentari.
A poder ser moltes.
Sí. Exacte. Si han de posar poques estrelles, que no les posin.
Fins a 5. Busqueu Mossega la Poma podcast a iTunes o accediu via l'enllaç que us publicarem a les show notes. Per tant, a tots, moltes gràcies.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Bé, com m'heu interromput tant i això estava milimetrat...
I no s'ha acabat aquí la microsecció, continua.
No és que s'hagi acabat, és que la teníem supermilimetrada perquè durés 2 minuts avui de manera excepcional, però amb tantes interrupcions i no m'agrada la música...
Aquesta música és horrorosa, sense avisar.
Si no us agrada, us ho dic ja. Com avui hem fet un cop d'estat, us foteu. Perquè aquesta música està no només triada, sinó pagada.
Està pagada.
Has
pagat per això?
Vinga, un nou anunci, que em fa molta il·lusió de fer. Des d'aquesta setmana també podeu trobar cada episodi de Mossega la Poma enllaçat al Canal Digital, la revista tecnològica de l'apartat online de Nació Digital.
Us deixarem l'enllaç a les show notes perquè hi entreu, però vaja, que és www.naciodigital.cat/canaldigital.
Exacte, molt fàcilment al Canal Digital de Nació Digital. Molt bé, doncs entrem en temes de tertúlia i vinga.
Sí, jo volia començar fent només un apunt ràpid. Els que estigueu interessats en conèixer en profunditat el Galaxy Note 3, que com sabeu pel Marc és un tallador de formatge 3.
Sí, i a més a més, l'altre dia estava escoltant... Un moment. Digues.
I el rellotge de Samsung, que sé que també et farà especial il·lusió conèixer-la en profunditat.
Molta.
Acabem de publicar l'anàlisi de jocs.
Perfecte, al fons de la bassa.
No és tan dolent, ja saps que jo no sóc gens amic de smartwatches.
Dic el rellotge.
Doncs no és tan dolent com esperàvem, eh? Mira que a mi aquest rellotge no m'agrada.
Aquesta setmana a la comunitat Mossegui de Google Plus, en David Caules havia posat en venda
el Pebble
Watch, que segons les crítiques, està millor que el Samsung.
Sí, però de bo, que ja saps que jo no els defensaré aquí, però que aquest està bé. Mira, bueno, us deixarem l'enllaç i us deixarem l'anàlisi.
Parlant precisament del Galaxy 3 o del Galaxy 4, quin és el 4 o el 3?
Depèn del Note 3, a l'S4.
Va, digue, el Galaxy S4...
Aigua.
Van agafar... hi ha un informe que estaven dient en els telèfons que aquests que venen 16 gigas de RAM, mm-hmm, i que ven de memòria, de flash...
Són 8 o 9.
Exacte. En què és el Galaxy, és el telèfon que menys RAM queda, de menys memòria queda al final. O sigui, de 16 gigas te'n queden disponible menys de 8.
Per culpa de...?
Perquè ve amb 84 aplicacions que no pots desinstal·lar.
De tota forma, aquest és un tema que algun dia podríem parlar, perquè totes les companyies... És veritat que Samsung és la pitjor.
12 o 13 de Google, no sé quants de l'operador, no sé quants de la puta i no sé quants de la Ramoneta. 84 aplicacions allà fotudes.
Sí, però una cosa que és veritat, tots els fabricants, quan et diuen els gigas que porta el telèfon, t'enganyen. Perquè, però també l'iPhone i HTC...
Sí, però de tots els telèfons d'alta gamma, el que està millor... És
sí, Marc, que no dic això. Dic només que et diuen que compres un telèfon amb tants gigas de memòria i el que no et diuen és que part d'aquests gigas ja se'ls queden ells pel sistema.
Exacte.
Ara no he fet jo de fanboy, eh?
No, però en aquest, jo us estava parlant d'un estudi que ha sortit aquesta setmana.
Bé, més breaking news, que aquesta m'agrada molt. Què passa amb el New York Times, que acaba de firmar un més espionatge a la NSA?
Sí, que ha publicat el New York Times, que, i no és broma, eh? Us sembla, però no és broma.
Sí,
i no és l'April Fool als Estats Units. Que la NSA ha estat espiant a gent de tot el món mentre jugava a l'Angry Birds.
Que és la manera més tonta d'espiar algú. Però per què espies algú mentre jugues a la Gribert?
Ei, escolta, imagina, tu estàs a Capside teòricament treballant i fas un high score a l'Angry Birds. En Josep, i llavors l'NSA li diu en Josep...
Però no cal que m'espiï l'NSA, ja m'espia el meu jefe. El meu jefe, a més, té una pistola que tira com una mena de projectils.
Aigua,
no, són uns projectils d'aquests de goma espuma.
I llavors te l'electrocuta i...
Que té una part, al final, una miqueta més dura, de plàstic més dur, i aleshores s'amaga darrere de qualsevol columna i com et vegi jugar a la Triverse...
Us segueix el Game Center i a tot arreu.
Sí, a més de repetició, Boníssima.
Doncs això, que ha espiat a la gent mentre jugava a l'Angry Birds i també ha entrat molt a espiar el World of Warcraft i a l'Xbox Live i serveis d'aquests on ells deien que sospitaven que els terroristes entraven allà i mentre feien veure que jugaven aprofitaven per xerrar.
Hi ha un canal d'àudio, hi ha canals de xat i
explicar-se les seves
cosetes. Jo que voleu que us digui, és que sembla una xurrada tan gran. Perquè per un terrorista que pillis, els altres 3 o 4 o 5 milions de persones estan jugant al World of Warcraft.
El que és del molar, que dirien Cupa, és allò de l'estenografia, que és agafar, i em sap que es deia així, que és
esteganografia,
que és agafar a dintre d'imatges, que tu imagina el penges allò en el Flickr, que ho mirat i sí, donen un terabyte, és allò mogollón de foto, mogollón i totes allà. Podem fotre mig wikiloc.
Et desafio amb una DSL de casa domèstica a pujar un terabyte de Flickr.
Un terabyte de Flickr. Bueno, aquí el despatx aniria ràpid.
Ja, però si t'he dit a casa.
Jo tenia més de 200 gigas, amb els anys van pujant. L'escenografia és agafar imatges, canviant algun dels bits de color, fiques missatges ocults allà dintre. O fins i tot ja es parla d'estenografia a vídeos de YouTube.
Ahir, per cert, va sortir el concepte aquest d'estenografia en el programa del Mikimoto, els afers exteriors.
Perquè... Tornen a fer el Mikimoto.
Sí, sí, la setmana passada.
Que no li agrada que li diguin Mikimoto, eh?
No, Miquel
però és
Prasad.
Que té una joventut, ja no ho sembla, però...
Anem avançant en temps de tertúlia.
Doncs això, no jugo a l'Angry Birds. Jugo a l'Angry Birds Star Wars.
Star Wars, per exemple.
Encara es veu que no l'espien.
Un article que vaig llegir que m'ha cridat molt l'atenció... Està fet per un web que m'agrada força, que es diu Make Use Of, i explica 6 dispositius sorprenents per quotidians, que no són telèfons...
Sorprenents, com aquella càmera de fotos que sortia un pallasso...
Que fan córrer Android. I ens dona... Això és a la internet de les coses.
Això de fer córrer l'Android no ha sortit del tot bé.
Bé. Primer aparell.
Android com a sistema operatiu.
De tot això que ho explicarem ara teniu enllaços perquè ho veieu. Alguns són aparells reals i altres són alguna prova de concepte que està a punt de sortir ja de manera comercial.
O imaginaris com la quadrada menys 2.
No, tots són reals, Tots són reals. El primer és un forn de cuina que es diu Dacor Discovery IQ. Està fet per Samsung. Té un processador de 1 giga i 512 megabytes de DDR2 de RAM. Té connexió Wi-Fi i un LCD Touch Panel de 7 polzades.
Això ho trobo molt bé, perquè els forns...
Ah, i stereo speakers, perquè tu pots escoltar la música mentre estàs fent el forn.
Mira, això ho trobo fantàstic, sí, perquè els forns venen... Jo tinc un forn que té 4 o 5 botons i que no saps ben bé què cony foten. I en teoria pots programar el forn...
I posar play.
Però mai saps... com van les combinacions? Has de fer combos de botons i no saps mai ben bé com van.
I això ho diu un professor d'informàtica.
Sí, sí, és horrorós. Necessito un curset perquè m'ensenyin com funciona el forn. I com se'n vagi i el dia que li fots l'hora ben posada, després de fer molt... unes cerimònies arcanes, s'apaga la llum, se'n va la llum i a cagar la platja una altra vegada.
El meu, quan s'escalfa molt, si fa servir alguna cosa que està molt d'estona funcionant, jo sé per temperatura, se'n va l'hora.
Un forn que s'apaga quan s'escalfa. És un gran forn, també.
No, el forn s'apaga, però s'apaga amb la llum.
Que sabeu que no només té Android, sinó que, a part de tenir Android al forn, disposa d'una app per iOS i per Android que pot accedir en el forn per programar-lo.
I a mig suflé es penja Android i s'apaga el forn.
Bueno, que parlava dels cotxes. Tio. Sí, sí. Exacte, deia Rubén que això passa perquè no està en C++, com els matxotes. Vinga, una nevera, també de la marca Samsung. Samsung fa de tot, últimament.
No, Samsung sempre ha fet
de tot.
Bueno, té quatre portes, wifi, un LCD amb 8 polzades.
Un LCD.
Sí, LCD. Sí,
el LCD. L'LCD era el que es fotia el Steve Jobs.
Exacte, i té accés al calendari i una aplicació especial per gestionar el teu...
Però jo crec que el que s'hauria de fer és a les neveres i haurien de fotre teles d'aquestes, però ja directament de 30 o de 40 polzades, perquè per penjar-hi coses, perquè sempre hi posem les fotos i posem...
No, si per això on penges els imants d'aquest de
compres
de viatge?
Doncs, el que tu poses és una càmera, ensenyes, per exemple, la recepta del metge...
A mi em fas una putada, si em
fots... I fots la càmera... Et fa una foto del que toca i llavors ja queda allà digitalitzat i no es cau quan es mouen els imants.
Què faig jo amb els 40 i pico imants que dec tenir a la nevera?
Els imants? Jo què sé, tio.
A veure, tu ja has sentit parlar de Ouya.
Sí, aquí és barrejat. Ouya és una videoconsola Android, però això és per posar-la, és una caixeta petitona,
sí, exacte,
que es posa a la tele.
Sí, sí, no, només estem parlant de coses que tenen Android.
Sí, però tu també havies posat escrit el guió GameStick, que GameStick és una altra. Que allò que és una caixeta, és com un pendrive.
Ah, exacte, és un pendrive.
S'endolla per l'HDMI.
Sí, segurament.
És que hi ha un problema, que no tot, hi ha algunes teles que porten HDMI que tenen
que donen
alimentació i hi ha altres HDMIs que no donen alimentació.
Segurament, ara no me'n recordo, però segurament si això està ben pensat, deu ser d'aquest HDMI i si no amb una sortida USB per endollar.
I a més, l'HDMI que porta l'alimentació no et venen la televisió amb una enganxina específica d'allò.
Veus, Jordi, no et deixen parlar, eh?
Però vaja, que era això, que sí, que són videoconsoles de jocs d'Android, que estan adaptant jocs per jugar-los amb el comandament i els que no, doncs...
Vinga, que vull arribar a dues que m'han agradat molt. Una, els cotxes amb Android, que això ja n'hem parlat, no vull fer més menció. Una altra, que a part de forns i a part de frigorífics, també teniu rentadores, assecadores, també de la casa Samsung.
A veure, això també em sembla molt bé, perquè és que la filosofia de com funciona la interfície de les rentadores és molt complicada.
Bé, i ara...
I el que hauria necessitat és una app que m'expliqui si la roba és de color...
O és blanca.
Perquè sí. No sé què passa amb les ratlles.
Però això amb el mòbil li faràs una foto.
Exacte, vull
i
aquesta.
De Samsung, el Samsung app, Cloth, et diràs programa 4.
Ho podríem fer, com a Wikiloc, fer una comunitat de fotografies, la gent va votant si és d'allò...
Jo dic una cosa, la roba blanca i de color depèn del sexe. Perquè els tios ho veiem d'una manera i les ties ho veuen d'una altra. Completament diferent. Tu te lo juro por lo que tú quieras por el niño Jesús.
Llavors no depèn del sexe, depèn del gènere.
Perdona, depèn del gènere. Depèn
del sexe, embrutaràs més o menys els llençols, però no...
Exacte. No ens diem que tenim observança de menors en línia. Màquina de fer cafès, aquesta sí que és molt bona. Hi ha una aplicació que es diu ZipWhip.
Però bé, Marc, tampoc entens com funcionen les màquines de fer cafès?
Jo sense l'Nespresso no podria viure. Això sí que està molt... Whip... Però jo sempre demano una Nespresso incorporada a l'iPad.
ZipWhip és una empresa molt coneguda en el món de la missatgeria SMS. Vale? I ha fet una prova de concepte, us posarem el vídeo, que et permet, a través del mòbil, gestionar la cafetera.
Ja la sé per SMS.
Per què?
Sí, té una màquina... No, bueno, per missatgeria, no cal que sigui per SMS, pot ser per WhatsApp o...
Però tu poses la capsuleta i jo surt... és per les cafeteres aquestes tipus americana de mitjó que
foten sí, un litre de cafè? Aquestes dues portaran Android perquè era un sistema que poden posar gratis, però no perquè sigui res que s'assembli a l'Android que coneixem.
No, és un Android, diguéssim...
Jo si la cafetera no me la anuncien George Clooney, no la vull.
I si tu fa un robotet de color verd?
No, jo vull una cafetera que l'anunci en George Clooney.
Bueno, avancem, deixem de banda la internet de les coses, us hem portat avui 6 exemples, un article que us recomano, ja us posarem als vídeos i a la show.
Us diria que hi ha algunes que tenen sentit i altres que són absolutament absurdes.
A veure, són proves.
La del forn i la de la nevera jo crec que són imprescindibles.
Sí.
No podem viure sense ells. Sobretot allò de dir, volem saber si la botella de llet si està mig buida o mig plena.
O caducada.
o caducada.
Això també estaria bé.
O allò que dius, escolta, tens un... Tens
jo posaria
un paella de sobres.
Jo posaria un sensor...
O amb RFID, saber que tens a dins de la nevera sense obrir-la.
I un sensor sniffer.
I que et digui quan el formatge està començant a quedar una miqueta manxego.
Manxego.
Més que manxego del compte.
I que si algú obre la nevera i et fot allò que t'estaves guardant perquè et volies menjar tu, t'avisi el mòbil.
No, 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 això no ho vull.
Alert, alert.
Com diria el Cupa, alerta, t'has comido les natilles. Papa, caca.
No, no, les natilles no, que ja sabem què passa amb les natilles. No parlem de natilles.
Continuem parlant de la NSA i Tim Cook ha estat entrevistat aquesta setmana per la cadena de televisió nord-americana ABC.
Jo sempre que parles
de
Tim Cook, la forma que tu pronuncies, el penso, me l'imagino a dalt d'un barco anar donant la volta
Cook
al món.
Bueno, Tim Cook.
Tim
Cook, exacte. Que, gràcies. Ha anat a això, que l'ha anat a la BBC News i l'han entrevistat. I diu que el govern americà no té accés a les dades dels clients d'Apple. Ho pot jurar.
Bueno, no té accés als servidors, però ja ho havíem explicat. Si tenen accés a la manguera...
També
que
va dir una altra cosa.
I
també
si
va
ho tingués,
dir...
no ho diria.
Perdona. Va dir una cosa, va dir... Apple ara mateix està sota secret de sumari. Per un tema. I que no pot anar més enllà en les explicacions. Però diu que pot assegurar que, no han, que la NSA no ha tingut accés a les dades dels clients que hi ha dintre dels servidors d'Apple, una, i dos, que estava ell, personalment ell i la companyia, pressionant el Senat americà a favor d'una llei de transparència.
No, això sí que és veritat, perquè es van ajuntar totes les grans companyies, però que l'altre, si hi han accedit, tampoc t'ho dirà.
Mm-hmm. Però el que accedeixen és upstream, és a la NSA, a través d'ATT i companyia, accedeixen al Canuto i filtren tot el trànsit.
Ja, ja. Bé, avancem. macOS 10.10, la versió 10.10, la versió superior. Adeu.
Que allò que es diu diuen
els rumors que pot ser que ja surti a finals d'any o a principi de l'any que ve i que,
sí que
serà
foqueta,
més light.
No? Serà una foqueta aquest, no?
Serà un...
No, ha de ser un lloc de Califòrnia.
No, una foqueta.
No, té un nom, no me'n recordo ara del nom.
No, de la sí, sí, el Sea Lion. El Sea Lion era molt maco.
Sí. I per acabar la tertúlia, que anem molt malament de temps, el darrer rumor és que ho introduïes tu, Raül.
Sí, no és que sigui res, sinó que cada cop fa més força el d'un iPhone gran. Un tipus
un taulòfon.
I mira
sí,
Tomàs
deia...
que se'n va enfotre dels telèfons grossos i dels phablets.
Home,
ja et dic jo,
perquè no són telèfons, són plaques de skateboard. No ho has vist? Samsung,
una
placa...
Telèfons grossos és una bona idea. El problema és que hi portin Android. Però, o que els faci Samsung i fotin totes aquelles coses. Però un telèfon gran és una molt bona idea.
Però vaja, que estem en un punt en què la rumorologia comença a semblar-se a la prèvia que l'iPad mini realment sortís a la venda.
I va sortir, eh?
I va sortir. Ja no és una cosa que es parli, sinó que comença a haver-hi reports.
I sortirà més car del que ens pensem que sortirà.
Hombre, clar, qualsevol passa aquí i s'aprofita.
Bé, anem a veure si ara la música sí que entra i és la que toca.
Bé, jo no ho veig... Una
escolta,
cosa,
com
sí,
ens
tant surti
una trabó de Bill...
Sí, jo també tinc ganes de que... A menys de veure'l. Una altra cosa és que l'utilitzi.
Tant de bo el treguin perquè és una de les coses que li falta.
Home, jo penso que és la màquina de surar més cara del món.
La màquina de?
Home, sí que suren.
El què?
Has posat un Samsung damunt de l'aigua?
Pues
i
no,
has fet
tu sí.
Has fet es... No, bueno. Anem a veure si ara la música sí que sona
sí
i anem, que tenim
no.
Un munt de propostes aquesta setmana, sí. O no? O més endavant.
Avui les falques estan entrant fines.
Ara sí. I aquesta és bona. Anem...
Sí, comencem per una recomanació d'en Rubén Fernández, que ens recomana una app que es diu Films Quiz, un joc d'endevinar pel·lícules fet a Catalunya per a iOS i per a Android. Jo us deixarem l'enllaç de la show notes.
Vale, jo us recomano una cosa que passarà el proper diumenge 2 de febrer, que tindrà lloc la edició número 47 de la Super Bowl. Ei, nen!
Sí, també té collons que
mola,
te la recomanis tu.
Sí, entre els equips dels Seahawks de Seattle i els Broncos de Denver. I us porto avui, llegiu a les show notes, l'aplicació oficial per fer streaming internacional per
que
iPhone,
que
iPad i iPod.
Que la setmana passada un dels running backs dels Broncos, no sé si em sembla que era el que va eliminar els 49ers, el tio que va agafar aquell últim passe, es veu que va fer unes declaracions i va destruir Twitter. Tothom a Twitter discutia amb ell.
No és el running back i no el va agafar, però parles de Richard Sherman. Busqueu i ja està.
No
sí,
va agafar?
Doncs
no.
Us porto en relació
sí,
a la Super Bowl.
No és gratuït, veure aquesta paper va molt bé per veure els partits, però
aquesta...
no és un servei gratuït. Això és de Paganini a la NFL.
Però l'streaming internacional sí que és gratuït, eh?
No, que no. El GamePad és un servei que posa la NFL per als països que no són Canadà, Estats Units ni Mèxic.
I què costa?
I ens dona l'oportunitat de pagar.
Només la Super Bowl no me'n recordo, perquè vols comprar tota la lliga regular.
La Super Bowl és gratuïta,
eh? Jo diria...
que no, que no. Vaja,
bueno, jo diria que sí.
I els, home, l'interessant del Super Bowl són els anuncis,
bueno,
no?
De fet, pot ser perquè ho fan a totes les televisions.
Aquí no ho fan, això?
Comença
de matinada.
Hora d'aquí, connexió 12 a la nit, el partit de començar a 12 i mitja, a 3 quarts d'1.
Ai, estic donant un víbor en aquella hora i m'hi posaré.
Molt bé, doncs seguim amb més propostes, mosseguis.
Sí, en Lluís Agarra ens recomana Mailbox per iPhone i iPad. És una app que realment ajuda a tenir la safata d'entrada neta de correus.
Vale, i en Marcel Huguet ens recomana dos llibres. Un és El llegat dels ossos, segon volum de la trilogia dels crims de Batzan, de l'autora Dolores Redondo, i l'altre llibre es diu Midnight Riders, que és la biografia de la banda de The Allman Brothers Band.
Diu que l'està llegint... Aquests són els que van fer la cançó Jessica, que és la banda sonora del programa Top Gear, que són inspiració per tots nosaltres.
Aquesta va per tu, Marc. Ja que en Ludo té un fill... Ai, perdó, en Josep Maria Bernacho. Ja que en Ludo té un fill que li agraden molt els tractors, de l'11 al 15 de febrer té lloc a Saragossa la fira de maquinària més important de l'estat espanyol, la FIMA.
Ostres, sí, sí. Cap a Saragossa...
Pensa que et segueixen, t'escolten i et donen consell.
Doncs ja, del 12 al... De quan és? Del 12 al
15. Del 11 al 15 de febrer.
Del 11 al 15 de febrer. Igual fem una escapada, cap a Saragossa.
Sí. Carles Canyo ens comenta, ens parla de l'aplicació, aquesta nova aplicació que s'està posant de moda, que es diu Telegram, que és un substitut del WhatsApp, però amb més seguretat, més ràpid i segur, segons diu ell, per iPhone i per Android. Us posarem l'enllaç i ja us avancem que la setmana que ve a la tertúlia 100% Mosegui en farem un especial d'aplicacions que van més enllà.
Sí, perquè trobàvem a faltar que semblava que hi havia poques apps de missatgeria instantània i una més sempre va bé. Sempre va bé.
Molt bé, més.
En Xavi Vidal ens recomana la conferència de l'Oriol Rius sobre Raspberry Pi, Arduino i equips semblants. És un molt bon recull d'informació per iniciar-se el tema. Us deixarem l'enllaç al vídeo que està penjat de la web de la FIP.
Jo he estat meditant sobre l'Arduino i el Raspberry Pi. I jo crec que aquests dos...
Per què li diem pi, si el número pi és pi en català?
No ho sé, perquè som així de capullo.
Jo li dic pi per culpa vostra, jo li deia pi.
Sí.
A vegades pot semblar snob, però no és snob. Moltes vegades tu escoltes esmentar coses en blogs o en podcasts o en programes de ràdio o televisió en anglès i se t'enganxa.
Això no és snob, és d'aquestes.
És com la tomato i tomato. Doncs jo crec que... Així és com ara fa uns anys el futur eren els mòbils, per als informàtics que diguéssim que d'aquí uns anys volen sortir al mercat eren els mòbils. Avui en dia fer aplicacions mòbils és el que està fent tothom i tard o d'hora el mercat es saturarà. Però començar a fer històries utilitzant combinacions d'Arduino amb Raspberry Pis i també mòbils, les combinacions d'aquestes coses...
Sí, o els mòduls aquests que comencen a sortir de mòduls d'avui.
Brutal, jo estic d'acord amb tu. I vinga, anem per l'última ja. M'ha agradat molt aquesta proposta, però molt. Ens la proposa en Dani i que es diu Píndola Day 01. És la primera Píndola Day, que són petites xerrades i en vàries. Cada una d'elles dura uns 15-20 minuts sobre programació, disseny gràfic i cultura digital. S'inicia ara, es fan a Barcelona, al barri de Gràcia, i aquesta primera edició serà el dissabte 2 de febrer al matí.
Vindria a ser com un xerrades de TED temàtiques, no?
Sí, però molt curtetes i molt focalitzades en temes de tecnologia. Les impulsa un grup que es diu booleans.cat, boníssim, i us enllaçarem en el Píndola Day 01. Jo, si estic aquest dissabte, intentaré treure el nas i si estic per allà, em dieu alguna cosa. Doncs bé, marxem. La propera... Bueno, per referència, Jordi, tu tenies alguna proposta cultural, teatral...
O la Montse.
No, no.
No, cultural, jo m'escapo. Jo estic tot el cap...
T'acabes la setmana fent esport.
Sí, sí, la muntanya i...
Ei, la cultura també és esport, què carai?
Esport, cultura, tecnologia...
Aneu a la muntanya i camineu una mica, eh?
La propera setmana, Mossega la Poma, com la primera de cada mes, tindrem tertúlia 100% tecnològica d'actualitat amb els habituals perpetradors de...
La cosa, si traiem en culpa del racó de pensar
i el fem tornar.
Gràcies a tots per la vostra atenció i ens retrobem la setmana vinent. Envieu-nos propostes, comentaris, suggeriments, el que vulgueu a cultura@mossegalapoma.cat i recordeu, com hem dit al començament, que ens podeu seguir a Twitter @mossegalapoma i que tota la comunitat Mossegui a Google+.
I demaneu a Twitter la tornada en culpa.
Adéu-siau.
Adéu.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.